Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre, ho fem amb els titulars. Avui a l'Infovespre comencem parlant de feina, d'ocupació i d'accidentalitat. En primer lloc, dels plans d'ocupació que ha ofert l'Ajuntament de Calella. Es demanen diferents perfils professionals, 9 concretament, i estaran treballant entre mig any i 9 mesos. I parlarem també de sinistralitat, perquè demà es fan a Calella a la tarda unes jornades organitzades per Pimec per exposar als empresaris els incentius fiscals que poden obtenir si treballen en pro de la seguretat a la feina. Ens ho explicarà Màrius Martí, de Pimec, aquí a l'estudi. Ja hi torna a haver vacunes al cap de Calella, que aquests darrers mesos estaven esgotades, com la del tètanus, la diftèria i la tosferina. Per cert, que al cap de Calella els ordinadors funcionen bé. Sembla que no han estat afectats pel ciberatac informàtic mundial. En plana cultural comentarem que Joventut Artística prorroga la seva darrera obra, Sigues infidel i no miris amb qui. Aquest vodevil còmic clàssic està tenint tant d'èxit que l'han de fer més diumenges del que estava previst. I en esports farem un repàs dels principals continguts de la banqueta que comença a les 8 del vespre. Doncs bé, comencem, com dèiem ara en titulars, l'Ajuntament de Calella inicia el procés per contractar 9 persones gràcies als plans ocupacionals. Són contractes de diferents durades, entre 6 i 9 mesos, que es finançaran gràcies al programa complementari de foment de l'ocupació local. El subvenciona la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Calella ha publicat aquest dilluns les bases que regiran el procés de selecció de la primera de les 3 convocatòries previstes entre el 2017 i el 2018.
Els aspirants hauran de presentar una instància a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i el termini de 15 dies hàbils finalitza el 31 de maig. El programa es dirigeix exclusivament a treballadors en situació d'atur inscrits al servei d'ocupació.
L'Ajuntament de Calella oferta la següent relació de llocs de treball. Primer, un dinamitzador comunitari amb un contracte d'una jornada completa d'11 mesos de durada a començar l'1 de juliol.
La seva funció serà donar suport tècnic al projecte del Banc del Temps i a l'àrea de gestió patrimonial.
També un auxiliar administratiu a jornada completa, amb un contracte de 6 mesos entre els mesos de juliol i desembre.
Donarà suport a l'àrea de turisme, a les dependències de l'oficina de turisme i al punt d'informació.
Una plaça de tècnic mig de comunicació per desplegar el projecte Calella Smart Tourism Destination.
És un contracte a temps parcial de 9 mesos de durada entre els mesos d'agost del 2017 i el maig del 2018.
També es demana un auxiliar d'agent cívic.
Amb una contractació a temps parcial entre els mesos de juliol i desembre d'aquest 2017.
Un oficial de segona d'obres per donar suport a la brigada de serveis públics.
S'ofereix aquesta plaça a temps parcial amb un contracte de 6 mesos entre juny i novembre.
I dues places d'oficial de segona de jardineria que treballaran en la neteja, manteniment i conservació d'espais públics de Calella.
Se'ls contractarà a temps parcial amb una durada de 6 mesos entre juny i novembre.
També es demana un tècnic d'habitatge.
A temps parcial, amb un contracte de 6 mesos entre juliol i desembre.
I un assessor jurídic per donar suport a l'àrea de secretaria i a l'àrea de territori estratègic.
És un contracte a temps parcial per un període de 8 mesos a comptar des del setembre del 2017.
La primera tinent d'alcaldia, Núria Parella, ha explicat que la tria dels llocs a cobrir s'ha fet en funció de les necessitats de l'administració local.
Ara, de cara al bon temps, necessita més suport a la brigada o més suport a l'àrea de parcs i jardins, surten aquestes convocatòries. Passat l'estiu potser hi haurà més demanda a l'àrea social, llavors sortiran els plans ocupacionals més cap a finals d'any per àrees socials. Que hi ha aquest decret, que no podem contractar gent, i és veritat que aquests plans ocupacionals doncs, ajuden molt a fer coses que tenim en els programes i en la planificació de la ciutat i que a vegades amb el personal propi doncs, costa molt i gràcies a tot això doncs, els podem tirar endavant.
Des de l'àrea de promoció econòmica s'informarà als usuaris del Servei Local d'Ocupació que tinguin un perfil idoni per als llocs de treball que s'oferten.
Si veiem un perfil que se ve molt amb aquestes feines que proposen els plans ocupacionals, doncs ja se'ls informa, tècnics mateixos de l'àrea de promoció econòmica doncs els truquen i els avisen, presenteu-vos aquesta convocatòria que us pot anar molt bé. Vull dir que entre tot jo crec que podem fer molt bona feina.
El termini per presentar candidatura finalitza el 31 de maig en aquesta primera convocatòria del programa bianual pel foment de l'ocupació.
Demà es fan a la ciutat de Calella una jornada sobre sinistralitat laboral organitzades per PIMEC i aquí tenim amb nosaltres el Màrius Martí, responsable de prevenció de riscos laborals de PIMEC, de les petites i mitjanes empreses de Catalunya. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, parlem d'aquestes jornades, d'aquesta diada d'activitats que es faran aquí a Calella al voltant d'aquesta qüestió, de la sinistralitat laboral. Explica'ns, Màrius, com està plantejat això.
Bé, des de PIMEC tenim el departament que ens dediquem doncs, a prevenció, a donar suport a les empreses amb el tema doncs, de les millores de les condicions de treball. Uh-huh. Aleshores, doncs, estem fent per tota Catalunya, per les nostres delegacions i en altres llocs amb les que no tenim delegacions, amb alguns col·laboradors o empreses o grups que estan associats a nosaltres, siguin gremis, siguin associacions directes o indirectament, estem fent doncs, unes jornades de conscienciació, de mentalització, pel fet doncs, que s'ha de disminuir aquest nivell de sinistralitat. Uh-huh. Aleshores, doncs, lògicament, aquí a Calella hem buscat una associació amb la que doncs, fa temps que treballem, tant amb PIMEC com jo a nivell personal, que és la AEMAM. Que uh-huh. és l'Associació Empresarial Metal·lúrgica de l'Alt Maresme. Uh-huh. Aleshores, doncs, amb ells vam acordar doncs, fer aquesta jornada a l'Alt Maresme i el que es fa normalment a totes aquestes jornades, el que nosaltres dirigim doncs, és intentar donar algun tipus de visió. En aquest cas, la jornada la fem amb la mútua Cepello, que al cap i a la fi és els que reben els accidents, són els que s'han de fer càrrec dels accidents, i aleshores doncs, la visió és explicar una miqueta, per una banda, el tema d'uns incentius que hi ha per disminuir la sinistralitat o aquelles empreses que ja tenen que ja han aconseguit una disminució de la sinistralitat en el darrer any. Aleshores, aquesta, concretament, és una jornada amb el que es farà doncs, una pinzellada d'algunes coses amb les que les empreses han d'incidir. No podem parlar de totes, perquè, a més, hem de tenir clar que cada una de les empreses doncs, és un cas particular. Mm. Són empreses, són persones, organitzacions, maneres de treballar, i aleshores doncs, el que farem és donar aquesta pinzellada, donar unes visions generals i introduir directament ja el tema d'aquest incentiu que a través del Ministeri doncs, les empreses poden recuperar un percentatge entre un 5 i un 10% d'aquelles quotes que han pagat per accidentabilitat. Això doncs, és el que coneixem com a bonus. Uh-huh. Vulgarment o popularment, millor dit, es coneix com a bonus. I el que farem doncs, és això, dir a les empreses, explicar-los com poden aconseguir aquest bonus, que tenen fins al dia 31 de maig per poder presentar les documentacions, unes documentacions que, si les han anat fent, són senzilles, no és que hi hagi una gran complicació a l'hora de presentar-ho, són un qüestionari que facilita la mútua directament, i després tot un seguit de documents que s'ha d'acreditar que els tens, que de 5 documents que ens proposa el Ministeri anem de poder utilitzar, o sigui, haver acreditat poder-ne tenir 2. Un és haver fet coses en prevenció, uh-huh. i l'altre, doncs, per exemple, doncs, podria ser o tindre un sistema de gestió amb el que estigués auditat, o bé doncs, el tenir, doncs, fer alguna cosa amb mobilitat en quant als treballadors, sigui una flexibilitat horària per uh-huh. no agafar molt de trànsit, ajuntar els treballadors amb un sol vehicle de l'empresa o no de l'empresa, fer algun tipus d'ajuda per uh-huh. millorar la mobilitat dels treballadors de l'empresa. Uh-huh. Això seria amb això, amb una visió general, doncs la jornada aquesta que presentarem aquí a Calella, i que doncs tothom que ens estigui escoltant demà pot venir, doncs serà molt ben rebut, i a més doncs podrà gaudir d'aquesta jornada i de les explicacions que els hi faran tant el tècnic de la Mútua Cepello com en aquest cas per part de Pimec hi seré jo.
Perfecte, per tant, dirigida a empresaris sobretot, però oberta, pot anar-hi tothom que pugui estar interessat en el tema.
Exactament, pot anar-hi tant empresaris, i quan parlem d'empresaris no estic posant la visió a grans empreses, estic parlant a qualsevol persona, qualsevol pime, micropime, que estigui interessada i que pugui, a més, digui, un dia, jo estic fent coses, estic invertint, he comprat dos ordinadors nous, he comprat tres cadires, he fet alguna cosa que va dirigida a la millora de les condicions de treball o a que tothom estigui treballant més a gust. Dic això, sí. Dic màquines, vull dir que m'és igual, amb el que aviam què puc recuperar, i sàpiga que podré recuperar entre un 5 i un 10% d'allò que ha pagat a través de les quotes de Seguretat Social, la part de les parts d'accidents laborals i malalties professionals.
Interessant que pugui ser així a través d'incentius, perquè a vegades les empreses, grans o petites, si no és a través d'un incentiu econòmic, els costa moure's.
Una miqueta, ara... estem al 2017. Això és un incentiu que ja va sortir a l'any 2010. I podria dir, jo m'atreviria a dir que és poc conegut.
Si no,
jo no ho sé, si és que també certes administracions els interessa poc retornar calés per l'estat amb el que poden estar, no m'atreveixo a dir de fallida tècnica, però
gairebé
postures incòmodes.
Sí, sí. Parlem de la sinistralitat laboral, perquè ara comentem que aquesta jornada va enfocada sobretot a reduir-la, a evitar-la, que no hi hagin accidents. Com ens afecta la sinistralitat laboral en una zona com és la nostra? A vegades hem donat dades des d'aquí, des de l'emissora, però avui que el tenim a vostè aquí, Màrius, parlem de la situació real pel que fa a sinistralitat laboral a la zona de Calella, zona del Maresme. En quin grau d'incidència hi ha accidents?
Aquí s'ha de parlar de dues coses i hem de tenir clares dues coses. La primera és de què estem parlant, d'accidents amb números absoluts o els números, o sigui, el que són els índexs de sinistralitat. Els números absoluts, doncs hem de dir que des de fa uns 2-3 anys això està augmentant. Està augmentant, doncs, perquè hi ha més gent treballant. Això també és veritat. Aleshores, doncs, quan es parla i quan moltes vegades molt lleugerament ens atrevim a dir que ha augmentat la sinistralitat, hem de pensar que sí, ha augmentat, però de la mateixa manera que poden augmentar altres tipus d'accidents que hi puguin succeir, no és el mateix que hi hagi 1.000 persones treballant que n'hi hagin 10.000. Si aleshores tenim unes xifres d'entrada de noves contractacions que han anat millorant, que han anat augmentant, doncs ens podem trobar amb el cas de que els números absoluts augmenten, hi ha més persones treballant, més facilitat d'haver accidents, però els números relatius podríem dir no que baixen, que en alguns casos baixen, podríem parlar d'accidents mortals i tenim la sort de que en aquesta zona doncs no és de les que podem dir que n'hi ha més, també per aglomeració, per concentració de població, però sí que els accidents molt greus també han baixat i han augmentat els accidents lleus. Aquells accidents doncs que... són més difícils de poder controlar. De poder controlar a tots nivells, per part de les empreses, per part de les pròpies administracions. Si és veritat que els accidents greus, molt greus i mortals estan investigats per la inspecció i els múltiples també, o sigui, per les administracions, i tenen obligació de investigar els accidents, tots tipus d'accidents, les pròpies empreses, què succeeix? Que aquell petit accident amb què tens un dia de baixa o dos dies de baixa perquè t'has torçat un peu, perquè has fet una postura incorrecta i t'has sent mal a l'esquena o t'has saltat una espurna a l'ull o el que vulguem, doncs no es fa investigació. A més, dir també que tenim una mentalitat, tenim una idea de que moltes vegades quan hi ha un accident, un petit accident que ve molt, molt vinculat amb el tipus de feina que estem fent, tenim la tendència a pensar, o a dir, fins i tot a dir, això és normal amb aquesta feina.
Sí.
Val? Aleshores, realment no és normal. Jo tenia un professor que em deia, escolta, s'ha de sortir de treballar igual que s'ha entrat, però una miqueta més cansat. i em deia, i no molt més cansat, només una miqueta, que si arribem fatigats ja anem malament. Això és veritat, però les persones són lliures, prenem les nostres decisions i en molts casos doncs, ens podem trobar que volem agafar un trencall per arribar a fer aquella mateixa feina i això ens pot provocar l'accident perquè no està prou controlat, perquè no ho teníem previst. Encara que la llei digui que s'ha de preveure, jo crec que la llei en aquest aspecte és una miqueta malèvola quan està dient s'ha de preveure fins i tot allò imprevisible. Si és imprevisible no ho puc preveure.
Exacte, sí, sí, i això que dèiem el paper dels propis treballadors, que moltes vegades per aquestes qüestions que ara vostè comentava i també per la situació laboral, que a vegades es fan algunes feines amb condicions que potser no són les que tocarien, però tal com està el panorama els treballadors callen i accepten també.
Tot és un conjunt. Nosaltres ens podem trobar tranquil·lament que hi hagin molt bons empresaris i molt bons treballadors. Lògicament, podria dir que el 99% dels treballadors són bons treballadors i el 99% dels empresaris són bons empresaris. Però moltes vegades, per culpa d'aquest 1%, per amb dues bandes, doncs, que és el que ens succeirà, possibilitat de que no es facin les coses com s'han de fer. Per una banda, és veritat, el moment que, mirin, les baixes han pujat. Per què han pujat les baixes si fa uns anys no estaven tan altes? No hi havia tant números de baixes per malaltia, per accident, en general. Què succeia? La gent tenia por de perdre la feina. Ara comença a haver una miqueta més d'alegria. Al moment que hi ha una miqueta més d'alegria, no estic dient que hagi acabat la crisi, estic dient una mica més d'alegria, més contractació. Ara podem dir que surts al carrer, vas a botigues, comences a veure gent, vas a restaurants, ja veus que hi ha cua al restaurant, ja és important. Uh-huh. Aleshores, clar, la gent ara comença a veure's una miqueta més alleugerida i aquella por de que m'acomiadaran ja comença a marxar una miqueta. Però no oblidem una cosa. L'empresari, el que vol, el que sempre desitja, doncs no és una altra cosa que els seus treballadors estiguin contents, estiguin a gust i siguin productius. I una cosa molt clara és que una persona que està contenta, una persona que treballa a gust, una persona que se sent recolzada, aquesta persona produirà més. El millor que tenen les empreses és la seva capacitat humana, són els seus treballadors. I en aquest moment i en tots els moments hem de pensar que el treballador necessita de l'empresa i l'empresa necessita del treballador. Té que ser un tàndem que ha de funcionar, cadascú al seu nivell, cada un amb els seus drets i cadascú amb les seves obligacions. Aleshores, la prevenció és alguna cosa, és el que tindríem que tindre la més al nostre interior, més interioritzada. A les escoles es tindria que donar prevenció. Hauríem de fer unes píndoles als nens perquè quan arriben a l'edat adulta i van a treballar, doncs, desgraciadament, es troben sense cap tipus de coneixement o un coneixement molt light del que és la prevenció. No em serveix que em diguin no, és que hi ha una assignatura a l'AFP que es diu FOL, que fan? És a dir, mirin, els nivells de la FOL doncs no són els millors que hi ha. Tindria que ser molt més dirigit a la realitat i a partir d'aquí arribaríem a la feina sent conscients. Com volem que un nano sigui conscient quan és, de com s'ha de seure si a l'escola seu malament? Sí. Del pes que ha de portar, de que no pot manipular certes càrregues perquè són perjudicials. Si el primer que estem fent és fer-los portar una motxilla que pesa
dues vegades més que ell, gairebé.
Exactament, de vegades t'espantes quan veus a les criatures pel carrer. Això és un tema cultural i ho hem d'anar tirant endavant per anar millorant i millorant i millorant amb tota la sinistralitat que hi pugui haver i aquells riscos. Els empresaris també han d'estar, han d'aprendre. Estic parlant de les persones, no si tenen, si porten el barret d'empresari o de treballador. Compti que gairebé el 98% de les empreses de Catalunya tenen menys de 10 treballadors. Amb això només vull dir que el propi empresari és un treballador més de la seva empresa i que li sap tant de greu que pateixi un accident qualsevol dels seus treballadors que, com si el patís ell, perquè a més el risc el té el mateix. No hi ha una protecció especial per l'empresari i una protecció especial pel treballador.
I tant. Molts conceptes que per això són bons, és bo fer aquestes jornades perquè es puguin transmetre, perquè puguin arribar. N'hem estat parlant una estona i en podríem estar parlant, crec que molta estona més, però el temps que tenim a l'emissora és limitat, però vaja, hem pogut fer una pinzellada de com tenim la situació de la sinistralitat, aquells elements que poden ajudar a reduir-la, que fan que encara pugui existir, i li agraïm moltíssim al Màrius Martí que ens hagi atès aquesta estona, que hagi vingut fins aquí a l'emissora i que ens ho hagi pogut explicar, i que vagin molt bé demà aquestes jornades que es fan aquí a la ciutat de Calvella.
Moltíssimes gràcies i recordo a tothom que demà al carrer Sant Pere 58 a partir de 6:45 de la tarda doncs podran vindre a escoltar i a viure aquesta jornada amb la que a més podrem respondre a tots aquells dubtes, aquelles preguntes, aquelles qüestions que ens vulguin plantejar. Moltes gràcies en nom meu i en nom de PIMEC.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Continuem endavant. El CAP de Calella comença a reprogramar les vacunacions del tètanus, la diftèria i la tos farina. S'administren com a recordatori als nens i nenes que han complert els 6 anys, però per un problema de subministrament, els centres d'atenció primària portaven 2 anys sense poder-les posar. Ara Salut té en disposició les primeres dosis i s'estan reprogramant les vacunacions, que es faran de forma progressiva a mesura que els pares vagin portant els seus fills al CAP.
El responsable de vacunes del CAP de Calella ha explicat que el retard acumulat ha provocat que s'hagi multiplicat la demanda de dosis. Ho ha explicat Jaume Arnau en una entrevista a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió.
Serà una vacunació progressiva. Hi ha hagut una mancança a tot Catalunya. No disposem de suficients vacunes com per començar a vacunar tothom. Doncs anem vacunant a mida de que anem rebent nosaltres el que són les vacunes. Comptabilitzeu que portem sense vacunar aquests nens des del maig del 2015. O sigui, hi ha nens que ja quasi tenen 8 anys. S'adjunta més els de 8, més els de 7, més els de 6. O sigui, és com incrementar per 3 el que necessitaríem en un any.
No obstant això, recalca el responsable de vacunacions del CAP que l'administració als 6 anys és de recordatori que la falta de subministrament no ha posat en perill la població infantil.
El risc no ha sigut gaire gran. Penseu que la vacuna dels 6 anys és una revacunació, és un Baxter, o sigui, són nens que ja estan vacunats, que han rebut aquestes dosis i que s'ha de posar una dosis de record més o menys en aquest tram d'edat, que són els 6 anys. Si s'administra, clar, l'ideal és que s'administra quan toca, si toca els 6 anys pots posar-la als 6, però no s'ha posat en risc la salut, no es pot posar en els 7 anys. L'important és que es pugui administrar el més ràpid possible.
La vacuna del tètanus, la diftèria i la tos farina l'han rebut prèviament als 2, 4 i 6 mesos. També quan els petits han complert un any i mig i les restriccions però no han afectat a la considerada població de risc.
Persisteixen, això sí, el problema de subministrament de la vacuna de l'hepatitis.
Segons el calendari sistemàtic de vacunació, la immunització contra el virus de l'hepatitis A es realitza als 15 mesos, als 6 anys, i quan els menors tenen entre 11 i 12 anys. Salut, i per un problema de desabastiment, només administra la primera dosi de la pauta i també a la població de risc, entre els quals nadons de mares portadores, a l'espera de disposar d'estoc suficient al llarg d'aquest 2017.
I hem de dir també que el sistema informàtic de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha funcionat avui amb total normalitat. Així ho han assegurat fonts de la Corporació Sanitària després que aquest matí s'hagi conegut que alguns ordinadors de l'Institut Català de la Salut, sobretot els dels CAPs, han deixat de funcionar sense saber-ne els motius d'aquesta aturada.
Els treballadors de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han rebut a primera hora del matí una alerta per si detecten qualsevol anomalia. Ho facin saber d'immediat al Departament d'Informàtica. Des del Departament de Salut han anunciat que, tot i no saber l'origen de l'aturada d'aquest matí, de moment s'ha de descartar que estigui relacionada amb el ciberatac mundial de divendres amb el virus WannaCry. Els responsables de l'ICS han contactat amb Telefònica, que és la servidora del servei, per solucionar el problema.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocalellatv.
I abans dels esports parlem de cultura. Joventut Artística prorroga Sigues infidel i no miris amb qui. Hi haurà una cinquena representació de l'estrena teatral del grup artístic Cagallenc. Joventut Artística acaba d'anunciar que allargarà una setmana més la programació d'aquesta obra.
El codirector de l'obra, Albert Salvanyà, ha admès un cert punt de sorpresa i satisfacció per la magnífica acollida del públic. En declaracions a Ràdio Calella Televisió ha confirmat que hi haurà una cinquena representació el diumenge 28 de maig i en aquest punt no descarta, però per més endavant portar-la a d'altres teatres.
Ja ens la demanen, ja me l'han demanada, però és que de moment volem descansar. Llavors potser no vol dir que d'aquí més endavant ens ho rumiem i ens apuntem a algun concurs o amb algun, perquè és una obra per anar de concurs, eh? Vull dir, la gent surt encantada de l'obra, però encantada. El diumenge aquest d'aquesta setmana hi ha un 90% venut ja i llavors hem decidit que al local ple val la pena fer-lo una altra setmana.
Com és habitual, les entrades es posaran a la venda a taquilla al Teatre Orfeó i la representació es farà el diumenge a 6:45 del vespre.
I d'aquí 5 minuts a les 8 del vespre comença una nova edició de La Banqueta. Avui crec que serà molt interessant, però vaja, jo no vull avançar res. Tenim aquí nosaltres Estefania Burgos, bona tarda.
Molt bona tarda, ha estat un cap de setmana, sí, interessant.
Ah, que sí?
Ha estat quasi tot, però no.
Hi ha hagut una cosa que, déu-n'hi-do,
eh? Ha trastocat una mica.
El bàsquet, eh?
El bàsquet, el bàsquet. No ha pogut ser, però...
Bueno, sabeu que els últims minuts, no? El bàsquet, una pàjara que van agafar...
Per un punt.
Per un punt. Bé, explica'ns una miqueta, Estefania, què tindrem a les 8?
Doncs avui parlem, com sempre, dels últims resultats dels equips calellens. Malauradament, el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls no va poder aconseguir la victòria al camp de la Gramenet que li hagués donat l'ascens. El capità del Club Bàsquet Calella, en Ferran Valls, just acabar el partit intentava buscar el perquè de la derrota.
Ens hem de quedar amb que hem tingut la victòria, estàvem a, no sé si, més de 10 punts amunt.
Han arribat a guanyar de 20.
De 20, bueno, mira, no sé què ens ha passat. Bueno, potser ens hem relaxat, ja ho veiem massa clar, ells han anat fent mica en mica i llavors no hem sabut reaccionar. I ens han fet el bas, el triple aquest que ha sigut mortal i bueno, ells l'únic que volien era... Els equips de Gramenet ens volien tocar els collons i ja està. I ho han aconseguit. Però bueno, no ens queda res més que donar les gràcies a tots els que han vingut, que de veritat dona molt a molt jugar amb tanta gent, que no han parat d'animar i encara que no els hi agraïm ara, se'ls s'ha de dir. Vale? I a vosaltres també. Gràcies.
Els nois de la Unió Esportiva en Pol Carella, per al contrari, sí, van guanyar el seu partit enfront al Vendrell i aconsegueixen l'ascens de categoria. Ara els hi queda aconseguir el lideratge de la Lliga. També en tenis taula, el Termo Torcalella va guanyar els 3 partits disputats al darrer cap de setmana on es jugaven pujar a Divisió d'Honor i, per tant, ho varen aconseguir. Les noies del Suris van guanyar el seu últim partit enfront l'Oroso i han quedat en quarta posició de la Superdivisió Femenina. En Poli tenim una de cal i una d'arena. Les noies de l'Escola Pia sí van guanyar el seu partit i els nois, tot i l'esforç i el bon treball, van perdre contra el Terrassa. També parlarem del Triple CN, parlarem de bitlles catalanes i també parlarem de patinatge.
De patinatge perquè Eloi Canals del Club Patinatge Artístic Calella s'ha proclamat campió de Catalunya Júnior en la modalitat lliure durant el campionat disputat a Llagostera aquest cap de setmana.
Eloi Canals ha obtingut 353 punts per davant d'Alejandro García del Ripollet i Marc Jornet del Club Patinatge Sant Vicenç de Montalt, que en va sumar 280 i 252 respectivament. Helena Rosines, també del Club Patinatge Artístic Calella, ha quedat desena. Tots dos s'han classificat pel Campionat d'Espanya Júnior que es disputarà el 15 i 16 de juliol a Santa Brígida a les Palmes de Gran Canària.
Doncs tota aquesta informació esportiva, res, d'aquí un parell de minuts mal comptats a la banqueta. Estefania, gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Anem a la previsió del temps.
Jornada de cel serè per demà, domini del cel poc o mig ennuvolat, pel pas de bandes de núvols alts i mitjans i intervals de núvols baixos. La temperatura mínima i màxima lleugerament més alta, la visibilitat serà bona i el vent bufarà fluix amb cops moderat.
Doncs bé, fins aquí l'info vespre d'avui, dilluns, dia 15 de maig. Trobaran més informació, ja ho saben, a la nostra pàgina web, www.radiocalella.cat, i també al Facebook i al Twitter. Avui no tenim temps d'acomiadar-nos amb un tema musical, perquè estem a punt d'arribar a les 8 del vespre, quan començarà, com dèiem, el programa esportiu La Banqueta, on ens ampliaran tots els resultats i la informació esportiva d'aquest cap de setmana. Per part nostra, doncs, res més. Deixem aquí l'info vespre, que passin una molt bona nit i ens retrobem en properes edicions dels serveis informatius del 107.9 Ràdio Calella. Fins ara.